Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Veig que aquí a l'hort t'hi ha arribat, no sé si el senglau o el cabirol.
Bueno, una mica de tot. Ja tenim bastanta fauna d'aquesta per aquí.
Estem en plen parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, podríem dir, entre Olot i Santa Pau. I tu aquí a l'hort que hi tens, a part de que som a l'hivern i tens poca cosa, però alguna de les coses que hi tens ha sigut l'aperitiu aquesta nit, suposo, dels senglars.
Sí, han fet una visita, han remenat una mica per allà, han regat alguna cova i, bueno, el que hi ha, el que toca.
Tu ets membre d'una associació de caçadors, no?
Sí, 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 en formo part, sí.
Tenim una cosa, diguem-ne, com una mica, diguem-ne, la dicotomia aquesta de pensaments, moltes vegades, amb els animals, amb la cacera, no? Per una banda, a vegades esteu mal vistos, però per l'altra, diguem-ne, hi ha una cosa que és molt important, que és aquesta superpoblació de senglar i, de, sobretot, també de cabirol aquí a la Garrotxa.
Sí, la veritat és que sí, que s'ha desmadrat una mica, vull dir que... hi ha menys caçadors, la gent es fa més gran, o senglar té més espai, les cases de pagès s'han abandonat bastant, que vol dir que ha crescut a la brossa, ha crescut una mica tot, o el senglar té més medi per poder-hi viure, i, bueno, i això, i llavors s'ha repoblat molt.
Va, jo recordo quan era petit que cada dissabte i cada diumenge veies molts 4x4s amb els senglars, no? Que de moltes colles de caçadors podríem parlar de la Garrotxa, però podríem parlar d'altres zones de Catalunya. No? I també és una certa cultura, una cultura que, com diem, aquí s'ha perdut bastant, però en canvi, per exemple, a Itàlia, tu te'n vas a la Toscana, i hi ha xarcuteries que només fan carn de cacera, d'animals de cacera. I això, ostres, sap greu, no? que s'hagi perdut aquesta cultura. Inclús al restaurant, a vegades, de poder-te trobar un bon senglar estofat o un bon cabirol guisat.
Sí, el temps abans era un medi de vida del tema del porc, del senglar o conill o el que fos, per la gent, doncs, per poder menjar. I això, i ara el que dius, comercialitzar tot això, aquest producte, costa molt. A la zona de per aquí nostra, amb el que hi arriba a haver, no s'aprofita, va molt més a fora, marxa tot, com altres puestos, doncs, ho aprofiten i és molt, molt valorat. I aquí no li tenim, entre tots, aquest valor que hauria de tenir aquest producte, que, a més, és un producte que només menja herba, menja, bueno, remena fora, o cabirol, o el que sigui, i hauria de ser més apreciat.
Faltaria una altra vegada poder tenir aquests petits escorxadors a diversos pobles, o com a mínim un a cada comarca, podríem dir, per poder gaudir d'això, no? De poder portar-lo, poder fer l'analítica corresponent i tenir una carn de qualitat com és.
Correcte, això hi ajudaria molt. Ajudaria molt i que, bueno, que s'apoyés aquesta part, que poguessin veure aquests petits escorxadors així, i que cada colla llavors sigués el seu poble, el seu d'allò, per portar-los i que es pogués manipular a través d'aquí, que no tinguessin que dependre de grans superfícies o així per poder fer aquest tema.
Quan sou a la colla vosaltres, a caçadors?
Aquí a la colla d'aquí, a Santa Pau, deuen ser 70-80, ben bé.
I caçadores en teniu també?
Poques, molt poques. N'hi ha alguna, però poques.
Això ja és una d'aquelles coses també que cada vegada hi ha més dones que ja no tenen por, diguem-ne, d'aquestes coses que abans era molt d'homes i ara també es van integrant, no? Aquesta digue-li feina, digue-li oci, però al cap i a la fi, jo sempre dic que moltes vegades és una cosa d'aquelles que sempre ha sigut una necessitat i, de fet, una naturalesa, no? De proveir-se dels animals salvatges, que, en aquest cas, com veiem, n'hi ha masses ara.
Sí, sí, n'hi ha masses. I el que dius el que veritat és que hi ha 3 o 4 noies joves que han començat, que venen amb els seus pares i així, que, doncs, que, bueno, que comencen i van vinguent. I, bueno, tot això esperem que arribi i el jovent s'hi apunti una mica, i si més no, que s'apoyi una mica, que no siguem tan mal vistos. Això forma part una mica de tot aquest problema.
Perquè una de les coses que també feu és de deixar boscos, és a dir, vosaltres desbrosseu molts camins que estan perduts i conserveu aquests camins.
Sí, sí, això ara quan s'acaba la cacera, les mateixes persones que anem a caçar, doncs es fan grups i es volta tot el coto, totes les propietats així, i fem tots els camins i carreteres, inclús lloguem màquines en retros així per arreglar carreteres i tot això, doncs per mantenir net i per poder circular, que això ho fem nosaltres, se n'aprofita una mica tothom, la gent que va caminar, la gent que va en bicicleta, és una mica, bueno, nostra, sempre ho hem fet i seguim fent-ho.
Miguel, ha sigut una bona temporada aquesta?
Sí, 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 bona temporada.
Si haguéssim de parlar de quantitat, més o menys, quants porcs heu caçat aquest any?
Volta 9.000.
Déu-n'hi-do, per tant, això, si això anés cap a la cassola, tots els restaurants de la Garrotxa podrien, diguem-ne, gaudir d'aquesta gastronomia i els que ens agrada menjar-ne també.
Seria collonut poder fer aquest tipus, aprofitar d'aquesta caça en bones condicions, i seria una de les coses bones que hi ha. I si aquest miler de senglars no s'haguessin tret d'aquí a la zona que caçem, parlaríem l'any que ve d'una quantitat molt més multiplicada.
Miguel, moltes gràcies.
De res.
La Font de Catalunya, d'Àlgia.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que hi sou tots benvinguts i benvingudes, perquè aquí ens agrada compartir. És d'aquelles fondes que no hi ha moltes taules petites, sinó que n'hi ha una de grossa i tothom se senta uns al costat dels altres. Vinga, va, i després de sentir aquesta intervenció d'en Miquel Iglesias, d'en Quel, de l'hostal dels Ossos sobre la cacera, anem a parlar, doncs, de què, home? Doncs a la nostra guia Virgínies, amb l'Òscar Gómez. Després amb en Casabosc, amb Marc Casabosc, que parlarem del bosc, i mai més ben dit. I després anirem al bosc, perquè sabeu que hi ha un espai espectacular, molt i molt i molt i molt a prop de Barcelona. De fet, és del districte Sarrià-Sant Gervasi. I hi ha una vinya. Anirem fins a Can Calopa. Ja ho veureu, ja. Poseu-vos a la taula, que us portem l'aperitiu i de tot seguit el pica-pica i el plat gros. Vinga, va, comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim aquí a l'altra línia telefònica, a l'altra banda, allà tenim la cuina, el menjador, i allà en un racó molt petitet tenim a l'Òscar Gómez, que va escrivint les seves cròniques dels restaurants on va per posar-los en la nostra estimada guia de la cuina catalana. A veure, Òscar, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què, et va bé aquí on t'hem posat del restaurant d'aquí de la Fonda?
Sí, a mi, on es pugui estar bé, gaudir de bon menjar i bona conversa, sempre m'hi trobaràs per.
Mira, encara l'altre dia vaig pensar en tu, perquè vaig anar a un restaurant d'aquells de que, saps que hi ha alguns restaurants que tenen com una mena, diguem-ne, de mini-oficina al mig del menjador o a l'entrada, en la qual tu vas allà a pagar amb la guixeta, i encara en queden d'aquests restaurants.
Sí, doncs, escolta, haurem d'anar a fer una volteta i visitar-nos quants els dos plats.
Sí, sí. A veure, avui cap on anem? Cap a Tarragona o cap a Barcelona?
No, avui anem a Cornellà de Terri, al Pla de l'Estany, a un lloc meravellós, a un lloc extraordinari que es diu Can Salvatà.
Ep, home, Déu-n'hi-do. Quins esmorzars, quins esmorzars.
Exacte. Tu i jo ens coneixem i de vegades hem parlat fora de micro sobre el tema dels esmorzars de Forquilla. Els dos ens encanten i jo porto molt de temps fent voltes pel país esmorzant de Forquilla, i com Can Salvatà, jo diria que no n'he trobat cap a nivell de quantitat de gent gaudint, i el volum de plats i d'esmorzars que es van servir i a més molt ben fets, perquè clar, la quantitat, si no estigués molt ben feta, no serviria res.
Exacte.
Però és un joc extraordinari, és, de debò, és un festival. Jo crec que, bueno, de fet vaig parlar amb l'Albert, que és el fill de bueno, el cuiner és el Miquel Vinyoles, diguem-ho tot per començar, i els fills són l'Albert i el Marc. Doncs vaig parlar amb l'Albert i em va comentar que feien 200-250 esmorzars cada dissabte.
Déu-n'hi-do.
Són molts esmorzars.
Sí, sí. Bueno, això el dissabte, però els dies de cada dia, poc en deu faltar pels 200.
Poc en deu faltar. El que passa que jo, com que sóc un pixapí i un camaco, doncs m'acosto els dissabtes, que és quan tinc lliure.
Clar, ben fet, ben fet.
Aleshores, bueno, què té d'extraordinari Can Salvatà? A part d'aquest extraordinari ambient i aquesta gran quantitat de gent que s'hi acosta. Doncs, bueno, s'hi acosten perquè l'extraordinari és que ells... Per començar, ells es fan bona part dels seus embotits. Es fan les seves botifarres, es fan les seves botifarres de perol, tenen celler, també es fan el seu vi, i aleshores el que fan és oferir un ventall molt gran de possibilitats per esmorzar, que inclou, si pots fer-te tu, per exemple, un variat de carn a la brasa, que te la fas tu, perquè tenen una brasa enmig de la sala i tu t'aixeques amb la teva carn i te la fas tu com t'agrada. Tenen també un menú d'esmorzar amb embotit i la carn a la brasa. Tenen un altre que inclou tripa, capipota, calamars a la planxa, galta de porc... I tot això, que són menús que tenen com fórmules fetes, es pots escollir, està molt bé de preu, van de 10 a 13 euros, aquestes fórmules, però a més, tenen una pissarreta, que a mi m'agrada molt les pissarretes, que posa avui a la cuina, tenim. I allà van escrivint les coses que canvien segons la temporada. I jo vaig menjar una vedella amb bolets, espectacular. I em va agradar molt, Pep, trobar-me una carn de perol. Que és difícil de trobar carn de perol actualment.
Sí, sí, sí. Perquè, a més, hi ha molta gent que no sap. És a dir, la botifarra de perol sí, però la carn de perol molta gent ja no l'ha tastada mai, no?
Clar, clar. Aleshores, jo li vaig dir... Perquè m'he de reconèixer que vaig demanar la ventresca de bacallà amb carxofes. Però, com que no vaig arribar a temps, se'ls havia acabat. Em van comentar que és que vola. La ventresca de bacallà amb carxofes és un plat que si no arribes a veure, no l'enganxes. I aleshores vaig tirar per la carn de perol. I em va agradar molt, la veritat, trobar-me doncs, la llengua amb aquestes textures elàstiques... els ronyons, bueno, tot el que hi ha a la carn a la botifarra de perol, però fet, diguéssim, bullit o cuit, i és un plat que realment jo crec que a la gent que li agrada els menuts li haurien de donar una oportunitat.
I tant que sí, i tant. A més, com dius tu, és d'aquells llocs on tu mateix et cuines la carn a la brasa i fins i tot jo crec que allà s'han fet moltes coneixences i s'han anat ajuntant moltes taules que estaven al costat i no es coneixien i al final ja a l'hora del cafè i del raig, que dic jo, eh?
Sí, perquè hi ha un ambient extraordinari, hi ha molta alegria, de veritat, és una alegria que contagiosa, l'ambient, i, bueno, recordo que els del costat de la nostra taula em van dir no preu sifó, el primer que heu de fer aquí és demanar el sifó i el vi quan entreu, perquè tal, i hi havia aquesta companyonia, aquesta alegria de viure, compartint esmorzars, que la veritat és que em va agradar. I, a més, la cuina està molt ben feta, ja et dic que, a més del producte, la cuina està ben elaborada, i els preus estan també molt ajustats, es cuita tot.
Clar, clar, clar. I hi ha una cosa important aquí, Òscar, i postre en vas fer? Perquè, clar,
sí.
Era esmorzar això, eh?
Sí, era esmorzar. El que passa que si tu tens la precaució de demanar que te'n guardin alguns, després pots demanar uns xuixos a la brasa banyats amb ratafia, que és un postre típic de la zona, que estem a tocar de Banyoles, i aleshores doncs, jo crec que ja l'esmorzar es converteix en un àpat pràcticament rodó.
Sí, sí. Clar, ara només falta una cosa, Òscar, que és anar-hi un dia a l'hora de dinar.
Sí, exacte. El que passa que jo a l'hora de dinar... doncs haig de reconèixer que no hi he anat. Jo he anat a esmorzar.
Ben fet.
I segur, evidentment, que es dinarà bé, perquè no deixaran de cuinar bé quan vingui l'hora de dinar. Cuinaran igual de bé o millor, segur.
Segur, segur que... Segur, perquè Can Salvatà és un d'aquells llocs, jo sempre dic, que ja té solera. Eh?
Sí.
És que és restaurants de tota la vida que la gent hi va. I mira, hi ha un company que sempre diu, jo a on veig camions, un restaurant que hi vegi camions, diu, sempre m'aturo. Eh? I això vol dir alguna cosa, que es menja bé i que es menja bé de preu.
Sí, estava ple el pàrquing i bueno, vaig haver d'aparcar al costat de la carretera, perquè tenen com dos pàrquings. Hi havia moltíssima gent, de debò. I, però tot i això no vam haver de fer cua, eh? Vull dir, ho tenen molt ben apamat, els menjadors són enormes, s'hi està molt còmode i és un lloc extraordinari.
Fantàstic. Doncs entra a la nostra estimada guia Virgínia de la cuina catalana, al restaurant Can Salvatà. Doncs vinga, i després a passejar cap a l'Estany de Banyoles, no?
Sí, a baixar una miqueta el xuxo.
Moltes gràcies, Òscar. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I a ritme de Gypsy Jazz, avui tenim... Qui tenim? Doncs, home, una de les persones que en sap més del bosc, que en sap més de les plantes silvestres comestibles i dels bolets, en Marc Casabosc. Marc, què tal, com anem?
Molt bé.
Bueno, escolta, es va acostar el Sant Jordi. No sé si aquest any en Marc treu llibre.
Aquest any, sí, aquest any traiem llibre de bolets amb Alpina, amb l'editorial Alpina, un nou títol de la col·lecció Bolets en Ruta. Aquest any traurem el Mont Negre, traiem el Mont Negre Corredor, i després de cara a la tardor algun llibre de bolets també sortirà.
Déu-n'hi-do, no pares. Bé, de fet, avui no volíem parlar de bolets, però clar, jo és que ara, mira, mentre parlàvem tu estava veient el calendari i dic, hosti, tu, si ja hi som al Sant Jordi, eh? Però avui ens agradaria parlar molt d'una cosa interessantíssima que no hi pensem i que moltes vegades tenim molt desconeixement, com és aquesta, la de la gestió forestal, no? És a dir, quan anem en un bosc, què és el que hem de fer, el que no hem de fer? Quan veiem algú que talla arbres, allò és bo, és dolent? Perquè, clar, jo suposo que amb això, com diem, la gent que no som de l'ofici, hi ha molt desconeixement, no, Marc?
Absolutament, absolutament. I està criminalitzat, tal com passa amb la caça, també, eh? Vull dir, és a dir, són mons que ja ens queden tan lluny, no?, com a ciutadans, que, en general... Que tenim una imatge, diguem-ne, bueno, veiem algú tallant un arbre i ja sembla que sigui un delinqüent, no? I moltes vegades primer ens hem de preguntar, bueno, què s'està fent allà al darrere. Estem parlant realment de quan es tallen arbres, perquè hi ha plans de gestió forestal ben encaminats, eh?
Clar, perquè, per exemple, un moltes vegades veu que hi ha una bona colla d'arbres allà, jo, per exemple, ho veig, no?, entres al bosc i dius, i ara, si haguessis a tallar, veus que hi ha allò, moltes vegades es diuen, no?, hi ha un bosc, no?, és que no s'ha gestionat bé o no s'ha treballat bé, i veiem que hi ha arbres grans, arbres petits, que hi ha allò, molta falguera amb alguns paratges, com ho sabem, allò, o com us podríem definir, i suposo que en 10 minuts tampoc n'aprendrem molt, però jo crec que sí que com a mínim començarem a posar una miqueta de llum a aquestes coses, no? Com ho sabem, sí, si s'ha de tallar un arbre, si no s'ha de tallar, o què s'ha de fer?
Mira, aquí hi ha diversos mites que podem comentar. La primera cosa també que se m'acut és que això que preguntes depèn de cada tipus de paisatge. És a dir, la densitat d'un bosc, la disposició d'un bosc, la forma que pot prendre un bosc, et dependrà, no té res a veure la gestió, en el cas que estiguem parlant d'un bosc mediterrani, el barcelonès o el maresme, que la gestió que s'ha de fer en una obaga de la Vall d'Aran, val? És a dir, el paisatge climàtic, per entendre'ns, determina doncs, la gestió que es pot arribar a fer d'aquell indret. Però abans d'entrar en això, és com que ens hem de fer algunes preguntes, no? Uh-huh. Perquè, per exemple, la primera podria ser, creiem que nosaltres som necessaris? És a dir, quan parlem de gestió forestal, entenem que els humans anem a fer alguna cosa, alguna intervenció en un bosc, no? Uh-huh. Ens hem de preguntar, realment som necessaris els humans per a la bona salut d'un bosc? Clar, la resposta, fàcilment podríem arribar a la conclusió que necessaris no som. És a dir, que el bosc en si mateix i la vida s'espavila prou bé sense nosaltres. Ara bé, quan parlem de gestió forestal, hem d'entendre que el que tenim entre mans és la gestió d'un paisatge que ha de ser també productiu i en què la petjada humana, la mà humana, pot fer-hi coses per accelerar processos que s'acabaran esdevenint igualment. Però, a diferència de si ho deixem córrer com la vida, no?, en què el trànsit, per exemple, d'una pineda a una roureda o el trànsit d'un bosc inestable o un bosc ja més estabilitzat pot ser de dècades i dècades, si fem una bona gestió forestal, el que fem és accelerar aquests processos.
Clar, i sobretot allò, aprofitar-nos també perquè, diguem-ne, puguin conviure, no, per una banda, el bosc en si mateix, amb també les espècies que hi conviuen, els animals, no? El senglar, els cabirols, els cérvols alta muntanya, no sé, els conills, les fagines, no? Suposo que també deu, diguem-ne, deu haver-hi una manera perquè la gent, i quan dic gent em refereixo per una banda a propietaris, però per l'altra també a la gent que hi ha que pugui tenir el seu gra de sorra aquí.
Sí, és que al final, quan parlem de gestió forestal, parlem de convivència. Tu ho has dit bé, i convivència en el sentit més ampli, eh? Posem-nos en la pell d'un gestor forestal, no?, que pot ser un propietari privat, o imaginem-nos boscos de titularitat pública, eh? Però a qui li toqui gestionar aquell paisatge ha de trobar un equilibri i ha de poder generar una convivència que sigui viable econòmicament, perquè no ens oblidem que part del paisatge que tenim és un paisatge antropitzat, és a dir, no seria res de la manera que és si els humans no hi fóssim, tot el que veiem al nostre voltant. Per tant, quan veiem fagedes al Montseny, hi són perquè durant molts anys doncs s'han afavorit, quan veiem moltes pinedes arreu és perquè també durant molts anys es van afavorir o perquè hem passat coses pel camí que han afavorit les pinedes, o els alzinars que tenim, no ho sé, a Sant Llorenç del Munt, que pràcticament tots, per no dir tots, són de rebrot, perquè durant una època hi va haver molt carboneig, etc, no? És a dir, tenim el paisatge que tenim en base al que nosaltres també hem sabut aprofitar d'aquest paisatge. I aquí la gestió forestal és on entra, perquè un naturalista, diguem-ne, de manual ens podria arribar a dir, i estaria també en la seva certesa, dir, escolta, és que nosaltres allà el millor que podem fer en aquell bosc és no tocar-lo, no? És el millor per a la biodiversitat. I amb els coneixements que tenim avui dia, doncs sabem que això no és ben bé així, o no necessàriament ha de ser així. Podem tenir alguns boscos que pel seu valor ecològic està bé, que estiguin dins d'una dinàmica natural, que no en fem res, i que succeeixin al seu ritme, però també hem vist que, per exemple, els boscos, quan es tanquen molt, allò que en l'argot un bosc que s'ha tancat, és allò que a ciutat algú diria, era un bosc molt brut. Dius, bueno, els boscos no són bruts perquè tinguin vegetació, simplement doncs es tanquen, són molt densos, tenen molt sotabosc, doncs es perd biodiversitat. Perquè quan un bosc està intervingut, imaginem-nos, per exemple, moltes pinedes de pi roig del Ripollès o del Berguedà, o algunes fagedes intervingudes, són boscos que són no només més agradables per gaudir-los com a valor social, no?, des del punt de vista humà, sinó que també hi ha molta biodiversitat que en pot gaudir. I quan els boscos es tanquen, hi perdem tots, val? Fet un bosc que es tanca és la primera llavor perquè aquell bosc comenci a succeir-se en una dinàmica que l'acabarà portant per altres camins. I en el cas d'un entorn mediterrani, doncs podria ser perfectament un incendi, etc.
D'aquí que ve, diguem-ne, que sigui tan important aquesta gestió de la banda de sota, com dius tu, del sotabosc, amb les cabres, amb les ovelles, amb les vaques, no?, que fan una gran feina.
Clar, perquè en el cas de la pastura, quan parlem de carn de pastura, no només és que la carn que en podem obtenir és de més qualitat de la que obtindríem amb una producció industrial, sinó que aquells animals, si allà s'ha fet una bona gestió, la pastura pròpia d'aquell indret, d'aquell bosc, millora. I si millora aquesta pastura, també millora la capacitat de fixar el carboni, també millora la retenció d'aigua, també prevenim l'erosió. És a dir, guanyem en molts aspectes de l'arquitectura d'aquest paisatge. Val? Llavors, és més enllà de la imatge bucòlica que puguem tenir i d'una realitat, latent, que és que a rural, a pagès, s'ha de poder viure d'aquell paisatge. I això implica gestionar-lo, i implica gestionar-lo d'una manera que de mica en mica ens posi les coses més fàcils per poder fer també un aprofitament econòmic sostenible a llarg termini.
Marc, veig que tenim molta feina, que ens falta aprendre molt. Saps què? Fem una cosa. Ara, quan vingui la primavera, quedem un dia per aquí dalt a casa teva i entremig de llibres i boscos m'ensenyes allò com respectar encara més els boscos que tenim a casa nostra.
Som-hi.
Moltíssimes gràcies, ens veiem.
A tu, una abraçada.
Salut.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, avui, si anéssim en línia recta des de l'estudi de Catalunya Ràdio, aquí segurament que en 10 minuts hi seríem, però he hagut de fer una bona colla de curves i no sóc al Pirineu, no? De fet, sóc molt a prop de Barcelona i de fet estic al districte de Sarrià-Sant Gervasi, però no estic al mig d'un carrer, sinó estic ben bé al mig de la muntanya, que jo no sé quan es van fer aquestes carreteres, però Déu-n'hi-do, a veure si trobo amb qui avui he quedat aquí, en un lloc espectacular perquè hi ha una història fantàstica. Ah, mira, ja els veig aquí que estan fent la seva copeta de vi. Què tal? Com anem, Francesc?
Bon dia, Pep, com estàs?
Què? Com va tot això? Un gran cuiner, l'Albert Cambra, com va tot?
Molt bé, super, molt content.
Som a Can Calopa. Ho he dit bé, districte de Sant Gervasi?
Can Calopa de Dalt, efectivament, sí, sí.
I això què és exactament, aquesta casa de pagès? Perquè deu ser molt antiga, no?
Sí, és una masia del segle XVI i és una de les tantes que encara queda dempeus a la serra de Collserola, però la característica que la fa única és que és la finca d'on surt l'únic vi produït a Barcelona.
Déu-n'hi-do, clar, jo ara estava veient per aquí com mentre estava vinguent i veia aquestes vinyes, he vist també oliveres, i veia un paratge desconegut per mi i segurament per molts barcelonins i barcelonines que hi ha, que aquí no hi han pujat mai. Com va ser que aquí s'hi fes un projecte?
Clar, aquesta és una finca que, de fet, recupera l'esperit agrícola que fins als anys 50 ocupava gran part de la superfície del Parc Natural de Collserola. Però, com en tantes altres finques va passar, l'activitat agrícola va anar desapareixent fins que l'Ajuntament de Barcelona va adquirir aquesta finca i l'any 2010 crida l'Olivera, que és un celler de Vallbona de les Monges, per gestionar i elaborar el vi i l'oli de Barcelona.
L'Olivera, un celler cooperatiu que fan un gran vi amb un gran projecte que, a més, són d'aquells projectes, jo sempre dic, que molta gent coneix, no? Que, de fet, aquí a la Fonda en vam parlar fa molt poquets mesos, no? Amb la Fageda, no? La cooperativa de la Fageda. La Fageda la coneix molta gent, però hi ha moltes cooperatives arreu de Catalunya que tenen projectes semblants, més petitets, també d'altres tipologies, diguem-ne, de producte, i un d'aquests és l'Olivera, que des de ja fa molts i molts anys jo els vaig conèixer al celler de Can Roca, amb vins espectaculars, i que segueixen fent vins molt i molt bons, i sobretot amb aquest projecte social, no?
Sí, el que caracteritza l'Olivera, que just l'any que ve farem 50 anys, és que és un projecte d'agricultura social, d'escala humana, sempre diem nosaltres. És a dir, el nostre objectiu és elaborar productes agroalimentaris de qualitat, en aquest cas vins i oli, però sempre posant les persones al centre. És un projecte d'inclusió per a persones vulnerables.
Clar, pensar en fer, per exemple, iogurts com ara parlàvem, mira, t'hi poses, no?, poses unes vaques, fas una llet i fas el iogurt, sembla molt més senzill que no pas fer vi, sobretot, perquè, clar, jo no sé si aquí ja hi havia les vinyes o es van plantar.
Clar, aquí antigament hi havia hagut, després l'Ajuntament l'any 2000-2001 em va plantar per fer aquest vi de Barcelona, però l'única cosa que hem fet és recuperar l'antiga activitat vitivinícola de la serra de Collserola, que des de la part del Vallès, el Pla de Barcelona, a Horta, fins a Santa Coloma de Gramenet, Montigalà i Sant Baia, s'estén fins al Maresme, a l'Ella, no? Doncs l'únic que hem fet és recuperar aquesta activitat i posar-la en valor.
Posar-la en valor amb uns vins fantàstics de Barcelona, com deies, clar, això de segurament que també hi ha alguna altra vinya, diguem-ne, per aquí, mig perduda, per aquí a la serra de Collserola,
Però clar, tenir un projecte que a més el treballis com és aquest, no? El de la vinya i el de l'oli, el de l'olivera, i a més, diguem-ne, amb aquesta tasca que tenim aquí. Francesc, a tu ara et veiem aquí, però és que tu tindries no un, sinó molts programes per poder parlar, perquè a tu com t'hauríem de qualificar? Perquè per una banda ets periodista, però per l'altra fas una feina que em sembla que tots ens agradaria fer.
Bé, sí, jo m'he dedicat al periodisme gastronòmic, però he estat en temes de turisme gastronòmic i ara també a l'olivera. Intento doncs, promoure el que és el sector primari català entre estrangers, sobretot, i aquí a casa nostra.
Tu has portat precisament això, no? Molts estrangers que volen conèixer Catalunya, però des de la vessant gastronòmica, cap aquí. Suposo que et deus haver trobat amb mil i una anècdotes amb tota la gent que has portat al llarg d'aquests anys.
Sí, d'anècdotes n'hi ha moltíssimes i de tota mena, però sí que és veritat que et sorprèn que poca gent coneix d'entrada el que és el patrimoni agroalimentari de Catalunya, i el fet de posar-los al descobert és el que sorprèn més.
Jo recordo un cuiner australià que li vas ensenyar els embotits a la Garrotxa i va quedar astorat, no?
En Jesse és un bon amic meu que encara té el restaurant, una empresa d'importació a Melbourne, i encara se'n recorda ell, de l'esmorzar a Cal Palaio. Sí, és un gran amic.
I com s'explica que a Barcelona s'hi fa un vi amb un projecte fantàstic? Com s'explica això? La gent, no només a la gent de fora de Catalunya, sinó inclús a la gent de Barcelona, no? Perquè ara dèiem això, no? Quanta gent encara no ha vingut mai aquí? Quants barcelonins i barcelonines no han aparegut o no coneixen aquest indret?
Sí, malauradament és la desconnexió que existeix cada cop més evident entre l'àmbit urbà i l'àmbit rural, no? Una distància que sembla que s'agreuja cada cop més. I l'únic que hem fet és això, és recuperar un terreny que estava dedicat a l'agricultura des de fa segles. I sap greu i fa pena que molts barcelonins desconeguin aquest passat agrari, com també mariner, des de la pesca fins al cabotatge, al comerç, i intentem aquí posar en valor, recuperar aquest patrimoni i donar-lo a conèixer.
I aquí hi intervé un altre personatge que ara el saludàvem, que és l'Albert, que jo no sé això com va ser, no? Et van venir a buscar. Albert, tu vas aparèixer per aquí, com va anar la cosa?
Doncs jo acabava de tancar el meu restaurant a Barcelona i buscant per internet projectes que em poguessin interessar aquí, vaig descobrir l'olivera i el projecte de Can Calopa. Em va fascinar i vaig escriure un correu de necessito conèixer això i saber què feu i vull col·laborar amb vosaltres, sigui com sigui. I res, vaig començar fa un any i mig i portant aquí la part gastronòmica de Can Calopa.
I clar, aquí la gastronomia en un lloc com així, jo suposo que deu ser una cosa molt, molt, molt heterogènica, que es pot fer moltes coses, no? Perquè clar, una cosa és entre setmana, l'altra és el cap de setmana, no sé si rebeu algun tipus de visites, diguem-ne, més enllà de que la gent pugui venir.
Sí, aquí bàsicament a Can Calopa oferim activitats de no turisme, i gràcies a la vinoteca i a la cuina de l'Albert oferim esmorzars i àpats, però també tenim una aula rural per a escoles i centres de divulgació de patrimoni natural i rural. Tenim, lloguem els espais per a empreses que vulguin passar aquí una jornada de treball, fem esdeveniments privats i festivals, obrim el celler a la ciutadania, la festa de la Verema, primavera, la matança del porc per Sant Martí, i evidentment tenim una vinoteca que està oberta de dijous a diumenge, que serveix a àpats i platillos per maridar amb els vins de l'olivera.
Clar, àpats i platillos, la cuina amb el vi o la cuina del vi, que de fet aquests dies aquí s'hi celebra un projecte fantàstic que suposo que ara els tenim a la cuina i deuen estar preparant, perquè jo suposo que la gent que teniu la tendència, diguem-ne, jo sempre dic a vendre motos, en sabeu molt d'això, no? I tenim un parell de mallorquins, o un mallorquí i un gironí afincat a Mallorca, que estan preparant alguna cosa que després explicarem. Com és això de que puguis tenir una, diguem-ne, clar, tu en un restaurant tens una carta, allò que, bé, sí, la pots anar canviant i ja està, no? Però quan es tracta de que aquí pots fer coses, diguem-ne, molt efímeres, no? Això que ara en diuen les performances, no? Gastronòmiques, això és d'algú, diguem-ne, que el cap li balla molta creativitat.
Sí, va ser molt fàcil, realment. Vam decidir amb en Xesc Reina un bon dia que havíem de fer alguna cosa aquí. En Xesc és un dels nostres proveïdors de sobrassades i de figatilles, i vam dir, hem de fer alguna cosa on et sentis còmode i puguis fer la teva. I res, en Xes s'apunta a tot, va ser molt fàcil, i vam fer un petit pop-up amb la cuina mallorquina d'en Xes Reina aquí a Can Galopa.
Ara anirem a veure en Xes Reina què està cuinant, però a la gent que no coneixi Can Galopa, quin tipus de cuina s'hi trobarà?
Pues aquí és una cuina molt senzilla, on bàsicament la importància la té el vi, i fem platets per acompanyar els vins i que la gent pugui gaudir de les vistes, de l'espai, i menjant molt bé i bevent encara millor.
Clar, diu molt d'un cuiner que li dongui més importància al vi que el que fa i que digui que és molt senzill. La senzillesa, el luxe de la senzillesa, clar, tu em dius, bueno, sí, no, platets, no? Però ja em parles d'una sobrassada com la que em parles, no? I en canvi la teva cuina, Albert, és una cuina que té molt de DNI, és a dir, tu el pervers ja hi feies una cuina molt divertida, amb molta personalitat.
Sí, de fet, intentem que la gent s'ho passi bé i pugui gaudir d'això, però no ens oblidem que aquí estem a una vinoteca i al final la importància sempre la tindrà el vi i els plats acompanyaran de la millor manera possible els grans vins que fem a l'Olivera.
Som aquí al pati de l'Olivera, però hi ha algun ocellet que m'ha dit que aquí hi ha una cuina que s'ha de veure, un espai que s'ha de veure. Anem cap allà?
Som-hi, anem cap allà.
Quin foc a terra. Aquí sí que s'hi podrien cuinar peces senceres, Albert?
I tant. Sí, aquí, aquesta cuina és espectacular.
I aquí al costat és on feu el vi, Francesc?
Just tenim el celler, que és l'antic celler de la casa, on el laboratori ocupa un antic cup amb els cairons, tenim la premsa antiga prefiloxèrica, i que demostra que la masia, el mas de Can Calopa de Dalt, tenia certa rellevància a la serra, i aquest és el celler, microceller, d'on surten les ampolles que elaborem.
Home, però escolta, microceller, però aquí tenim 1, 2, 3, 4, tenim 8 dipòsits de ser inoxidable amb un terra actualitzat i tot això. Clar, aquí quantes hectàrees hi ha de vinya? Perquè això és parc natural.
Sí, estem rodejats al mig del parc natural de Collserola. La finca té unes 100 hectàrees, el que passa que de vinya només en gestionem no arriba a 4. Sí que és cert que també gestionem un parell de vinyes del parc agrari de Sabadell, on també en fem 2 vins.
A veure, i quantes varietats teniu aquí?
Doncs aquesta és una història divertida, perquè el projecte inicial impulsat per Joan Clos a l'Ajuntament de Barcelona era convertir Barcelona com la capital del vi mediterrani, i aleshores van portar varietats de tot l'arc mediterrani, Grècia, Garnatxes, no? Siràs, Giorgiotico, Aglianico, Sangiovese, però vam veure que des del nivell del punt de vista productiu no era eficient, i aleshores estem en un procés de replantament. Hem arrencat les varietats forànies que no s'adaptaven estaven bé al sol de Collserola i estem introduint-les en varietats locals. I ara mateix tenim una pansa blanca Xarel·lo, que vam empaltar aquest any passat, i la Sangiovese, d'on surt un natural que és molt, molt curiós i que a la gent li agrada molt.
Bé, després suposo que els tastarem una miqueta, aquests vins de Barcelona, i mai més ben dit, perquè moltes vegades que parlem, no, de la cuina de proximitat, del quilòmetre zero, tot això, molts restaurants, dius, caram, si només hi ha 4 hectàrees i alguna cosa, diguem-ne, més per aquí, aquesta terra, però si parlem de cuina de proximitat a Barcelona, aquí les ampolles haurien de volar, no? Coneixen els sommeliers i les sommeliers de Barcelona aquests vins?
Malauradament no tant com voldríem, i és una feina que estem intentant cada cop, doncs, enfatitzar més, no? És donar a conèixer els vins a restauradors i cuiners que tinguin mínima sensibilitat pel producte local, perquè entenem que fem uns vins de qualitat però que encara no som prou coneguts. I és veritat que també formem part de la xarxa Collserola Pagesa, on hi ha més d'una vintena de petits productors, des d'horta, oli, mel, doncs, que fan una feina collonuda i que malauradament no tenen prou visibilitat.
Quanta gent hi treballa dins aquest celler, diguem-ne, per una banda el celler i per l'altra també la vinya?
Doncs ara mateix devem estar sobre una vintena de persones. No arriba entre la vinoteca, l'enoturisme i la gent de camp.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolteu, anem a veure les vinyes o què?
Sí, som-hi.
Som aquí a Camp Calopa, sortint del celler per anar a veure aquestes imatges que m'han dit que són espectaculars. Només ha sortit... Oh, carai! Francesc, des d'aquí es veu el Tibidabo, eh?
Sí, és la cara oculta del Tibidabo, però sí, sí, les vistes són espectaculars.
Clar, veient aquí, des d'aquí la casa, tota aquesta vinya, i també unes ovelles, no en feu formatge, no?
No, ja ens agradaria, però seria complicar-nos massa la vida. No, tenim un petit ramat d'ovella ripollesa que ens ajuden aquí a mantenir net el sotabosc de la finca, també pasturen entre els ceps, i després també tenim un petit galliner que en fem ous, que van per la residència, i res, és només també com a projecte només per les escoles, sinó també pels nois amb els que treballem, i és una part més de la finca agrícola, no?, que és Can Calopa.
Quanta gent resident teniu aquí?
Ara no arriba a una quinzena, però sí que és veritat que també tenim nois i noies en pisos aquí a Molins de Rei i a Barcelona, i que són nois amb els que nosaltres treballem en tot el procés, no? És d'inclusió sociolaboral, és un projecte de vida, i hi ha fins i tot d'altres que no només treballen aquí, sinó que els procurem feina fora de l'àmbit de l'olivera perquè siguin el més autònoms possible.
Veig també que teniu un hort. Ara som, diguem-ne, en època hivernal, i l'hort, com tots els horts de Catalunya, diguem-ne que estan en una certa alçada, són horts que ara tenim més pobres, però suposo que aquí, entre aquest projecte que hi ha fantàstic de recuperació de plantes, de recuperació de llavors, deveu fer una bona feina durant l'any.
Sí, que l'hort és una part també important per això, pel procés pedagògic que suposa, però també per abastir la cuina de l'Albert amb producte de temporada. I sí que és veritat que com a membres de la xarxa Collserola Pagesa som un dels productors que elaborem el tomàquet mandó de Collserola, que es va recuperar fa uns anys i que ens serveix a nosaltres per visibilitzar precisament el que comentàvem, no? Que és la tradició agrària de Collserola, que en aquest cas viu en un tomàquet que l'Albert el borda.
Albert, aquest tomàquet, aquesta tomata que diem els gironins, aquest estiu ens l'hauràs de portar a la fonda i l'haurem de tastar, perquè aquest no l'hem tastat a la fonda encara. Com és el tomàquet mandó?
És un tomàquet espectacular. És molt carnós, amb una pell molt fina, molt gran. És molt, molt, molt saborós. Realment és tot un luxe tenir aquí l'hort tan a prop. I com a cuiner, clar, jo sempre havia treballat a restaurants en què et falta alguna cosa i havies de sortir corrents al supermercat a buscar-la, i aquí puc sortir corrents a l'hort a collir jo mateix la fruita o verdura que em falta, i això és genial.
Clar, per una banda jo penso que aquí has de ser un hàndicap, no? El fet de que t'has descuidat d'alguna cosa i clar, no pots anar aquí al costat a comprar-la, però per l'altre és que te'n pots anar aquí i ja només fer una amanida en plena primavera de totes aquestes plantes. Això també hi ha una cosa, Albert, que és el coneixement. Suposo que això també és una cosa divertida, no? El fet de que puguem, diguem-ne, agafar la gent de Barcelona i la gent dels voltants aquí del Vallès i dius, a veure què s'hi fa de forma espontània aquí al voltant de Can Calopa, perquè amb 100 hectàrees això ha de donar.
Sí, la majoria és massa forestal, és bosc, però bueno, també és una manera de reivindicar, no?, el mosaic aquest agroforestal de la serra i el valor que té que tinguem encara un teixit agrícola molt viu, que no sempre ho té fàcil, però que ens abasteix d'això, de mel, de verdures, de cereal, d'oli, i formar part d'això, intentar dinamitzar-ho i donar-ho a conèixer, doncs és un privilegi.
I sobretot la tranquil·litat, no?, perquè per una banda veiem aquí el Tibidabo, però clar, jo, em perdonareu, i jo que mira que la muntanya a mi mou molt bé, però els últims, diguem-ne, l'última zona que es veu habitada aquí, allò cap on és?
El Montseny, aquí veiem, estem encarats al nord, nord-oest, i veiem tota la plana vallesana, tenim el Montseny, a darrere veiem Montserrat, la Mola, i tot el que és la plana del Vallès i la serralada de Collserola.
Nois, m'heu fet venir gana. Anem a mirar a veure què ens cuina en Xerraina?
Som-hi, anem cap a la cuina.
Carai, aquesta porta, tu. Estem entrant aquí a la cuina. Mira, ja els veig aquí. Ben... amb molta feina.
Bones.
Xerraina, què tal? Com estàs?
Superbé.
Què dius que necessites un microones?
Per aclarir una miqueta una sobrassada amb mel que hem fet, i d'aquesta manera farem una vinagreta per un plat que estem preparant, que són uns, uns pèsols d'aquests així superguapos, i els menjarem crus.
Però jo estic mirant aquí mentre tu estàs parlant i veig que aquí avui el cap de cuina que tenim aquí a Can Calopa, l'Albert, t'ha passat la batuta a tu, però a veure, no ho veig clar, perquè d'ajudant hi tens un periodista de Mallorca i de pastissera la...
Una professora en dret laboral.
Una professora... Caram, escolta'm, ja explica'm això. Aquí, qui va liar aquí?
Bé, ell és un cas curiós, perquè fa la feina que t'he dit, però té el grau mig de pastisseria i de cuina perquè li ve de gust, simplement com a hobby. També hi ha hagut estudiar 6 anys per hobby. És curiós, eh?
I en Xerraina munta un menú i d'ajudant... Escolta'm, qui tens aquí?
L'Andoni Sarriegui, és un pàjaro que fa molts anys vam decidir que jo no era cuiner, ni ell tampoc, però que es venia de gust cuinar, i cuinàvem un cop cada any i mig, més o menys, en algun restaurant on ens deixessin la cuina per fer-ho. Ho va fer 3 o 4 vegades, i aquesta vegada ens van deixar sortir de Barcelona, i ens va semblar que el tema aquest de Can Calopa és fantàstic.
Andoni, de fet, Andoni de l'Ajo Negro,
eh? Aquí el pájaro loco, bon dia.
Que l'última vegada que vam sopar tu i jo, precisament, va ser el pervers.
Sí, el pervers d'en Albert Cambra, que bé, ara fa feina aquí a Can Calopa. Sí, van sopar molt bé.
Escolta, i com és per un periodista fer per uns dies d'ajudant d'un xarcuter que fa de cuiner com és en Xerraina?
Bé, primer que mos ho passam molt bé. I després jo vaig estudiar cuina. A part de plomilla, de periodista, vaig anar a una escola d'hoteleria i bueno, fent aquest bolos... Bueno, és molt divertit i feim un equip molt, molt maco.
I la Magdalena, que avui ens has fet la part dolça, què ens has fet? Comencem pel final del menú, a veure,
doncs jo vam dir en Cesc, per què no vens i fas les postres? I vaig fer el braço de gitano del Niño d'Elche. És un braç de gitano que du crema, bé, chantilly, que li deix aquí un nata amb un pot de sucre, i està un poc emborratxat i du s'ànima de sobrassada coberta de munta d'espada pessic.
Sí, aquí els mallorquins, com a Catalunya, no? Barrejar el dolç i el salat al mateix plat.
Sí, i a casa meva sempre s'ha fet així, eh?
Escolta, una pregunta ara que tenim en Xesc allà que està treballant. A casa, qui cuina? Tu o en Xesc?
Indiferent, és indiferent. Cuinant tots dos. Fem una sinergia entre un i l'altre.
Et recordo que fa uns mesos que ja vam fer un programa des de Mallorca. Em sembla que em vas dir que cuinaves més tu, eh? Vull dir...
A veure, sí, m'agrada molt la cuina, però ell sempre que pot, sempre es fica a la meva cuina i acaba sortint la seva màgia i les seves mescles i les seves coses bones.
Xesc, escolta'm, aquí un menú que no hi hagi la sobrassada és impossible, no?
Home, aquesta història de Can Calopa, com que és tan divertida, hem juntat dues sinergies, jo crec, aquí. La Xerraina i, a més, sembla el producte de Can Company. Tenir el bitxo que tenim, vam fer, bueno, ja veuràs el menú, tot el que hi ha, i hem jugat amb sobrassada i amb molt producte de Can Company.
Veig aquí que ja tens el tap de cortí, que això és una delícia.
És pel postre.
Carai. A veure, va, Iam, el postre ja ens l'ha explicat, que és això del Niño de Elche, que és aquest bracet, eh? Però què hi tenim més aquí? Què has preparat?
Mira, és un menú commutatiu. Vol dir que la gent ve, té el menú, però menjarà a l'ordre que nosaltres ens doni la gana.
Està bé, això. O sigui, la gent que demani, no, però tu fas el que vols.
Sí. Per exemple, pues el postre avui no serà l'últim. Serà el penúltim. I després ve una altra història.
A veure.
Que l'ordre dels plats no altera el producte.
Aquest això, exacte.
El significat del menú commutatiu.
Commutatiu, a veure. Clar, això és com allò que tu vas en una habitació que hi ha la llum engegada i tu la tanques, no? Jo, a mi els commutadors són d'això. No sé si té alguna relació. Xesc, a veure...
Bueno, també, mira, al final és una cosa d'il·luminats. Sí, una cosa té que veure. I després el que fem és jugar una mica amb tota aquesta feina que s'està fent ara amb els greixos, per aprofitar lo de l'animal, a part de ser un dinar, sopar, etc, no només és menjar, és explicar el que fem, no? Ara estem amb aquest tema del post-mortem, que és l'aprofitament absolut de tot l'animal un cop l'hem sacrificat, no només per unes peces nobles, molt mones i molt bones, i la resta no sabem què fer-ne, no? I estem jugant amb això. Després, aquí dintre, per exemple, provareu un primer plat, que és una tapa d'arròs brut, directament. Però no té arròs brut.
I què té?
Hem treballat els greixos del saïm del Port Negre i els hi hem donat tot el que pot tenir un arròs brut de gust, i el que fem servir és donar-li un valor afegit a uns greixos que a mi em costen diners fer-los, vull dir que a vegades ens plantejàvem anar a Can Company sinó fer-los servir. I un cuiner els vol a 3 euros i són massa bons. I són massa cars, vull dir. Després la idea era buscar un valor afegit perquè a mi em valgui la pena fer-lo i perquè al cuiner li valgui la pena fer-lo, comprar-los. Què hem fet? Hem fet un producte que és un potenciador de sabor natural. Això n'hi fots 2 cullerades a un arròs i és un arròs brut.
O sigui, umami pur, umami i greix pur, no?
Sí, el que passa que com una mantega. Al final, saps què passa? Que la mantega de llet de vaca, tenim claríssim que és molt bona i molt bona i per la salut és normal, i aquesta l'hem matxacada tant que la gent té molta por a menjar saïm, no? O menjar llard. De la manera que està treballat, el gust és absolutament fantàstic, et crida, dona ganes de menjar, i a més els olis del Port Negre, que són olis bons, etc, 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 pues la veritat és que és un producte fantàstic. Provaràs.
A veure, aquí tenim el forn, que veig que va pitant, que aquí o s'hi ha de posar o s'hi ha de treure alguna cosa, eh?
Ho tenim a mig fer.
Has triturat algun pitufo? Hi ha una cosa de color blau?
Això és un plat que es diu Porcelles Blues.
Porcelles Blues. No sé si hi ha també maridatge música aquí, en Doni.
Bueno, aniria bé aquí un B.B. King, no? O un poquet de blues, blues rock.
Blues rock. Què és això, a veure?
Això és una porcella de Port Negre. El que hem fet és que, com que fem un mar i muntanya, perquè està treballant unes gambes fresquetes, està tot treballat tot junt, i després el que fem és que en el plat hem fet un mar. I en aquest mar li posem la porcella, et menjaràs la patateta, i unes gelatines, que són les gelatines sobrants de la porcella. Hem fet una porcella i hem decidit que de tota la porcella que havíem de fer no en tirarem absolutament res. I hem fet una gelatina dolça que acompanyarà. El blau no deixa de ser una espirulina, que és el mar, i ja que és un mar i muntanya, li donem també un toc de mar. És un poc la idea, no? Després amb un patató de Sa Pobla, que els hem dut des d'allà també, i aquesta és una mica la idea.
Carai, tenim més plats aquí en aquest menú que fareu? Perquè, clar, no és un menú de 2 plats aquest, eh?
No, i després tenim, a part del braç de la Niñoa d'Erxe, que ja us ho hem dit, tenim el trinxant insostenible, col, mongeta i pilotes amb pega dolça.
És una cosa aviam. Pilotes amb pega dolça?
Sí, la pega dolça i el comís duen molt bé. Després li donem un toc de comí al trinxat, que és un trinxat de mongetes negres, amb col, amb un punt de vainilla, per donar-li una mica de dolçó. És un dinar gamberro, ho has d'entendre com a tal, també. I després li posem aquest intermig, que és el comí, que juga molt bé amb el regalim. Amb el regalim, amb la paga dolça, amb allò que és regalim. I ja he oblidat l'altra paraula.
Un pepito express, aquest sí. És per mi, per anar ràpid, no?
Sí, pepito express és la versió pornogràfica del bocata de pepito, que pepito és formatge i llom. Nosaltres, a Can Company, fem una botifarra, que és botifarra de Port Negre amb formatge. Això ho passem per la planxa, ho fem un cruixent brutal, agafem un pa torradet, li fotem una mica de cebes, un ketchup i una d'allò fetes aquí, i una mostasseta, i ja li que són 2 dies. És un pepito, mai més ben dit, express, perquè ja va tot junt, cop de forn, i ja està.
Safernàlia estrafolària, a part, jo hi suposo que aquí també alguna cosa molt nom hi haurà tingut de veure l'en Doni.
Home, és que ell és estrafalari i quasi safernari.
I poeta, no?
Sí, probablement, jo crec que... Mira, aquesta vegada, que ho hem fet moltes vegades ja, escriu molt bé. No li agrada que li digui, però és veritat, escriu molt bé. I aquesta vegada està cuinat bé i tot, tio. Total, eh? A mesura que ens fem grans, anem fent millors.
I de què es tracta, d'aquesta safernàlia ja no me'n recordo. Estrafolària.
Agafem una pastanaga, sí, si pot ser morada millor, agafem un barbiquí, agafem una broca del 5, la foradem, ben neta, la froga, se li ha de treure els greixos.
Nova.
I nova, evident, també. Sí, 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 totes són, les dues les van comprar noves, perquè n'hi havia per pastanagó petit i per pastanagó gros. Agafem una sobrassada amb mel, què vol dir això? De l'ànima de sobrassada, amb mel, en fem una cremeta ben bona, i aquesta cremeta la fotem dintre de la pastanaga. Tornem a tancar la pastanaga i el plat és una pastanaga damunt d'un plat. La gent fot mossegada i plam.
Clar, tot això ben barrejat, ben maridat i ben acompanyat amb aquests vins que parlàvem precisament d'aquí de Can Palopa, jo crec que és la millor manera, diguem-ne, de menjar-nos Can Palopa a mossegades i a glopets, no?
Sí, de veritat no s'ha hagut millor manera que tastar els vins de l'Olivera que amb aquest menú.
Oi, tant, és que millor que poder menjar i beure entre amics i en bona companyia.
A veure si aquest menú que diem avui, aquest maridatge, és, diguem-ne, l'emblema, sobretot com diem sempre, d'això, no? D'aquesta ànima. Mira, ara faig un símil, diguem-ne, amb l'ànima també de sobrassada que fa en Xerraina, que és aquest greix de porc negre, d'aquest porc ibèric tan fantàstic que teniu aquí, però que això serveixi també perquè molts barcelonins i barcelonines coneixin aquest indret tan fantàstic amb un projecte tan espectacular com aquest, no?
Sí, sí, estem esperant que pugin, que ens coneguin, que ens tastin i que gaudeixin de la cuina i de la pagesia de l'àrea metropolitana.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Sí, sense pagesia no hi ha res, no hi ha res.
I amb la Vera tastem aquest primer vi del menú. Què és aquest?
Mira, aquest és un vi que li diem vi únic. És un vi que cada any és diferent. És a dir, el fem a Vallbona de les Monges, val? Que és on tenim el celler gran i les grans vinyes. I el que fem és, amb aquestes proves que es va fent allà dintre, perquè allà provem de tot, no? A part de les referències que fem, quan n'hi ha una que agrada especialment, la comercialitzem, la traiem al mercat. Aquesta, si t'hi fixes, a l'etiqueta posa 574, val? Aquesta és l'ampolla 574, cada una d'elles és diferent. És d'una tirada d'unes 670 ampolles que es van fer d'aquest únic. En aquest cas tenim un xarel·lo de vinyes velles, la fermentació espontània, que es trepitja directament a la vinya, on es cull, i s'acaba a celler, val? És un vi únic per un plat únic.
Per un arròs brut com aquest que tenim aquí.
Doncs aquest vi que tastarem ara és el negre natural de Can Palopa. Val? És un vi d'aquesta, de la vinya que tenim aquí, als nostres peus, al mig de Collserola, que és una Sangiovese, que per històries de la vida ha acabat aquí a Collserola, algo molt exòtic. Llavors, ens dona com a resultats un vi jove, també de fermentació espontània, molt fresc, amb una acidesa boníssima, moltíssima fruita vermella, molt explosiva. Un vi fresc, fet enmig d'un bosc fresc, com és Collserola.
Ui, si és Sangiovese, la Meritxell Folguera segur que li agrada.
Doncs sí, i a més és, segur que li sorprendria, perquè és una Sangiovese molt diferent a la que estem acostumats, no? Així com a la Toscana, els vins del Chianti, no? Que són els típics de Sangiovese, són vins tànics, estructurats. Aquí sí que es manté l'acidesa de la varietat, però en canvi ens dona un vi super, super fluid.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una cirereta amb toc de violí, que diu: menjar amb música és un insult, tant pel cuiner com pel violinista. Això ho va dir en Gilbert Keith Chesterton. Esperem que us hàgiu passat molt bé i si tot va bé així, doncs vinga, dijous que ve, un nou podcast aquí a Catalunya Ràdio, perquè ens agrada disfrutar, gaudir i, sobretot, compartir. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
faig una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.